Les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
De Josep Colet, hores cercades. Cerco pels cims hores perdudes i pels fondals hores de pau. I per les rutes, hores mudes, que em parlin sempre de cel blau. Cerco pel món, hores amables, i per l'atzar, hores de sort, i pel pecat, hores culpables, que no enverinin gaire el cor. Cerco pel temps, hores de vida, i hores d'enyor pel meu passat, amb una mica de fugida, pel meu present, un vers rimat. I pels espais de la mentida cerco un racó de veritat.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics de dilluns a divendres a 4:45 de la tarda. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors sobretaules a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, de dilluns a divendres a 4:45 de la tarda amb Mercè Raga i Mercè Papiol.
Llums de Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i el 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Vols posar el teu granet de sorra i ajudar els nostres mitjans a continuar amb la seva tasca? Doncs prova sort amb nosaltres. Compra ja les teves participacions per la Loteria de Nadal del número que tenim a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el 59.605. 5 euros per participació, dels quals un serà la teva aportació. Tens temps fins al 13 de desembre. Passa per Ràdio Estel a buscar la teva sort. Comptes de Belloc 67-69 de Barcelona. Més informació al 93 409 27 70 i a loteria@radioestel.cat.
Us ho ben asseguro. Qui acull els que jo enviaré, m'acull a mi. I qui m'acull a mi, acull el qui m'ha enviat.
Joan 13:20.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per meditar sobre les pulsions que belluguen el món. la identitat, la bellesa, el joc, el poder. Les passions, segons Rafael Argullol, el moment que buscàvem per fer una pausa i asseure'ns a parlar-ne. Amb Rafael Argullol, en conversa amb Fèlix Riera.
Avui, l'art.
Bé, avui amb Rafael Argullol per seguir explorant les passions. Avui la passió per l'art. I és en la passió per l'art on es constata de forma més clara la necessitat de posseir i ser posseït per aquesta. Perquè en l'art l'home ha trobat un substitutiu de la vida, un camí al sensible, a la bellesa, al descobriment a través de l'art d'un mateix. Fins al punt que podem dir, com ho va saber-ho veure Jacques Cocteau, quan parlava que la poesia és indispensable, però al mateix temps es preguntava, però m'agradaria saber per què. De totes les manifestacions artístiques, m'agradaria que us centressin probablement més en l'àmbit de la pintura o de l'escultura, i és en les arts visuals on es mou tot un univers de passions que van des de l'artista per la seva obra, com veurem, el marxant per dominar-la i comercialitzar-la, la galeria d'art per ser el primer en descobrir-la, els museus per competir entre ells, per veure qui és el que està més avançat o és el que té la pinacoteca més excelsa, les cases de subhasta, que busquen el comprador ideal, i aquest comprador que vol aquesta obra la vol pagar encara que sigui a qualsevol preu o està disposat fins i tot a no poder-la pagar, com ha passat més d'un cop, i per últim l'espectador que va destinat l'obra i que no pot deixar d'estimar-la fins a assumir el paper fins i tot de col·leccionista, perquè alguns d'ells comencen simplement observant l'obra i acaben sent col·leccionista. Per tant, diguéssim, d'aquesta introducció, a mi em posa sobre la taula una pregunta, una doble pregunta, i és si pot haver-hi art sense passió i si sense la passió es pot entendre l'art.
Bé, jo crec que dels diversos nivells que tu has plantejat respecte a una paraula que s'utilitza en molts camps diferents, com és la paraula art, jo em quedaria amb una distinció que potser els nostres oients poden comprendre de manera immediata, que és diferenciar entre art i obra d'art, que no sempre s'han d'identificar. Per exemple, hi ha tota una tradició, parlant de pintura, hi ha tota una tradició a l'Europa de l'Est, que és la tradició de la icona, en la qual el pintor d'icones, que curiosament, de manera literal, ell mateix es diu escriptor d'icones i no pintor d'icones, no considera que allò que està fent és una obra d'art. És a dir, considera que el que està fent és una pregària, que està fent una oració, que té una relació directa amb l'esfera espiritual, però que la icona mai acaba de tenir uns límits com defineix l'obra. O sigui, no està marcada amb uns límits, no té unes fronteres, per tant, diríem, és una visió de procés artístic completament obert. En canvi, jo crec que el món occidental, l'Europa occidental i després en general l'Occident i ara segurament a tot el món, el que es va imposant és una visió d'identificació de l'art amb l'obra d'art, que sí que és el que ha portat més directament a la consideració sociològica, mercantil, fetichista, de l'art com obra d'art. I fins i tot jo crec que podem aquí donar una referència també fàcilment identificable històricament, que és a Europa Occidental i en concret Itàlia, quan a la pintura es passa del que seria la pintura al fresc, que era una pintura que caracteritzava l'edat mitja i el començament del Renaixement, el que es va començar a dir quadre. El quadre era una pintura transportable, per tant, movible, comercialitzable, molt més fàcilment que el que seria una pintura al fresc que es feia en un determinat lloc i era per aquell lloc. Aleshores, a partir, jo crec, fonamentalment del segle XV, i sobretot ja després del XVI i el XVII, es va anar identificant a Europa l'art amb obra d'art. I va començar tot aquest procés complex en la qual a vegades ens costa diferenciar el que és la nostra aproximació a l'art, el que és la nostra aproximació a l'obra d'art, el que és la nostra aproximació al mercantilisme de l'art, al col·leccionisme de l'art, perquè a vegades sí que estan diferenciats tots aquests plans, però a vegades en efecte es superposen.
Comencem per la figura del creador, no? Perquè en el creador, òbviament, si no hi ha passió, no hi ha obra d'art, i aquesta obra d'art, gràcies a tingut aquesta passió, aquest motor de passió, pot transferir-la en aquell espectador que també viurà amb passió aquesta obra d'art.
Jo sobre això contestaria amb un petit relat, brevíssim relat, que vaig escriure una vegada, en el qual imaginava el primer home que una cova prehistòrica, Altamira, l'escola, el que fos, va tenir la necessitat, per exemple, de dibuixar un bison, de dibuixar un animal o de dibuixar un cigne, i em preguntava què era el que motivava aquest acte. I, sens dubte, una resposta seria de tipus útil, o sigui, probablement podia ser una cerimònia de caràcter ritual o la recerca d'un major poder des del punt de vista de la caça o de la fecunditat, però no hi ha dubte que junt amb aquesta vessant més directament útil, això que hem anomenat art des del començament, des de les pintures rupestres, va tenir un element que aniria més enllà de l'utilitat, és a dir, era un element que estaria més inclòs a l'àmbit de les preguntes, dels interrogants sense resposta immediata. Per tant, per sintetitzar, jo diria, o per mi, jo em sento còmode amb una definició de l'art amb la qual hi ha un component, que és un component directament implicat amb les nostres necessitats immediates, les nostres utilitats, etc., i hi ha un altre component que forma part dels nostres enigmes, dels nostres interrogants, i de les nostres preguntes sense resposta. I l'art probablement ha fascinat tant, el que anomenem art, ha fascinat tant al llarg de la història per la barreja dels dos components. Perquè si l'art hagués estat únicament utilitari, hauria pogut servir molt bé a la religió, hauria pogut servir molt bé al poder polític, hauria pogut servir molt bé al poder econòmic, però no hauria originat aquesta fascinació especial. I aquí és, en certa manera, on podríem introduir la metàfora de l'aura. O sigui, l'obra d'art té un quelcom que va més enllà del 2 i 2 són 4. I això seria aquesta mena d'aura que té l'obra d'art que ens commou i, per tant, desperta la nostra passió perquè ens transporta a un univers d'interrogants i d'enigmes pels quals no tenim una resposta immediata.
En aquesta línia, Odilon Redon, pintor simbolista francès de finals del XIX, principis del XX, deia que ell s'havia fet pintor perquè li ajudava a mirar, és a dir, com si a l'art li donés la visió que la pròpia visió no li donava, no? És una declaració de principis d'algú que necessita a l'art i que necessita ser posseït per aquest art, és a dir, amb passió, perquè si no, no pot mirar. És aquesta un dels raons per les quals els creadors...
Jo crec que sí. Seguint l'exemple d'Odilon Redon, això afecta tant el receptor de l'art com el creador de l'art. En el cas del receptor de l'art, jo crec que el que diu o el que ve dir Odilon Redon és que l'art ens proporciona una profunditat de mirada que la nostra visió quotidiana no ens proporciona. I que aquí és un dels ingredients que ens porta a la seducció, a la fascinació de l'art. I des del punt de vista del creador, jo crec que succeeix el mateix. Sota la pregunta si l'art és informació, si és comunicació, sí, jo diria que ho és. Però és quelcom més que informació i comunicació. I això el creador ho sap. Això el creador sap que al moment que està escrivint un text, està pintant una pintura, està esculpint una obra, està composant una música, sap que allò que està fent va més enllà del que és comunicació, encara que és també comunicació, i que va més enllà del que és la seva pròpia època i els seus propis dies, encara que també va amb els seus propis dies i la seva pròpia època.
Anant a aquest pla que tu ara deies, probablement, si agafem el relat del Balzac, l'obra de Mestre Desconeguda, aquí ens trobem amb una situació bastant passional, no? De fet, el seu personatge, és a dir, el pintor gran, és a dir, el savi, acaba dient, soc més amant que pintor. Creus que en aquest relat de Balzac s'expressa...
Jo amb un dels nostres oients que volgués sintetitzar tots els conflictes de l'art amb una lectura que durés una hora, li recomanaria sempre l'obra mestra desconeguda de Balzac, perquè jo crec que realment amb una genialitat extraordinària per part del narrador, en aquest cas de Balzac, aquí es concentren pràcticament tots els problemes de l'art, tant des del punt de vista del creador com des del punt de vista del receptor. I per això aquest relat de Balzac va fascinar a tants artistes, començant per Cézanne, continuant per Schoenberg, per Modigliani, o per Picasso, que hi va tornar diverses vegades, va fer sèries de gravats, va fer dibuixos, perquè el que es planteja no és únicament el tema i la passió de l'obra d'art perfecta, és que el que es planteja és el que dèiem abans, l'enigma que acompanya a la comunicació artística. I, per tant, aquest enigma és l'enigma mateix de la condició humana.
Bé, i a més, en el final de l'obra, l'obra és tan perfecta que l'espectador no la pot veure. Sol es pot veure a través, diguéssim, del pintor que no ha acabat de pintar mai aquella obra, no?
És que el relat és tot ell extraordinari. Ah. És tan extraordinari que al final el desenllaç és un desenllaç obert que apel·la a l'intel·ligència del lector perquè el lector doni la solució que vulgui al problema i pugui entendre que el que ha sigut el gran repte d'aquest artista vell, Fraenhofer, sigui si el repte ha sigut un gran fracàs o un gran èxit. Un lector es pot quedar que el desenllaç del relat és un gran èxit o un gran fracàs. I a més diria una altra cosa. Malgrat que l'acció del relat de Balzac està situada al segle XVII, que és a la vida de Nicolas Poussin, al segle XVII, els problemes que planteja són completament contemporanis. I, de fet, el desenllaç mateix del relat ens porta a fer gairebé una radiografia anticipada del que ha sigut l'art modern.
Em sembla molt ben vist, perquè realment desapareix l'obra. I l'únic que queda és el relat de l'artista sobre aquesta obra, no? Bé, hem vist el creador. Anem a un intermediari que moltes vegades es converteix en essencial, no? Que és el marxant, que també pot acabar derivant en ser galerista d'art, no? Aquí, probablement, Ambrosi Vollard amb l'impressionisme, o Can Weiler en el cubisme, o Leo Castelli amb el pop art. Tu creus que un marxant, en aquest cas, o un galerista, pot transformar a través de la seva passió la percepció que tenim d'una obra d'art fins al punt de convertir-la en una cosa diferent a través de la seva mirada?
És que jo diferenciaria almenys dues tipologies. La tipologia del que anomenem marxant, però que en realitat està situat en aquest terreny de la passió per l'art, i aleshores el marxant modern, com els que tu has esmentat, tenen en certa manera un paral·lelisme en personatges com Lorenzo de Medici i altres grans protectors de l'art al Renaixement, que en realitat es van erigir gairebé en avantguardes estètiques del moment, en el cas de Lorenzo de Medici. I, per altra banda, hi hauria el marxant més passiu, que és purament el receptor, diríem, mercantil de l'obra d'art. Per tant, jo diferenciaria molt, molt clarament els dos casos. I això també es pot seguir molt bé històricament a la història de la pintura europea, perquè al començament l'artista està lligat al que són els grans espais dels tallers, les lògies, etc. I tenen encàrrecs que procedeixen bé del poder religiós o bé del poder polític. A partir del segle XVII, l'artista adquireix un altre espai que es converteix gairebé en espai sagrat, que és el del seu taller. Per això, a partir de XVII, Vermeer és un dels primers, comença tot un subgènere de la pintura extraordinàriament interessant, que és el pintor que s'autorretrata dins del seu espai, que és l'espai del taller. I a partir d'un moment determinat, sobretot del segle XIX, aleshores l'interlocutor d'aquest espai és el que anomenem el marxant. Perquè tinguem en compte que, encara que ens pugui semblar molt estrany, el primer pintor que va fer una exposició individual va ser Courbet, Gustave Courbet, a mitjans del segle XIX, és a dir, molt recent, recentíssim. I aleshores és quan, en certa manera, els grans marxants que van actuar... Jo diria que l'època dels grans marxants va ser, en efecte, des de l'impressionisme fins a la Segona Guerra Mundial, o fins als anys 50. Aquesta època dels grans marxants, ells actuen, en certa manera, com interlocutors no únicament mercantils, sinó com interlocutors estètics. I juguen un cert paper com els grans mecenes de l'època del Renaixement.
Anem ara als museus. Aquí apareix una cosa que a mi m'ha interessat molt i que el crític australià, el Robert Hughes, apunta molt bé amb els seus articles sobre art, quan diu que sol a través, diguéssim, dels museus, de l'obra original en els museus, un realment pot adquirir consciència de la importància d'una obra. És a dir, que probablement, si no tenim el contacte directe amb l'original... l'enamorament, aquesta passió en marxa, desapareixeria?
És que...
És a dir, necessitem l'original per establir aquest vincle passional amb una obra?
Jo crec que sí, perquè en aquest sentit jo no comparteixo la posició dels que han seguit a Walter Benjamin dient que l'aura de l'obra d'art ha desaparegut. No ho comparteixo perquè, en efecte, jo crec que hi ha un caràcter implacable, no sé si l'original per l'original, sinó per l'intervenció directa del creador sobre aquell espai. Un dels pintors amb els quals això és més obvi és Rafael, amb el qual, com van haver-hi tantes imitacions, tants seguiments, etcètera, etcètera, malgrat tot hi ha una diferència terrible entre el que és un original de Rafael i els Rafaels, els pseudo-Rafaels que hi ha als museus. El que passa és que jo diria que a la nostra època, més enllà fins i tot de l'època de Hughes, hem arribat a una paradoxa pitjor, i és que amb la proliferació els últims 25 anys o 30 anys de museus d'art contemporani, aquí tenim la contradicció servida, perquè en realitat la modernitat es va erigir com un moviment que buscava contínuament l'innovació, buscava contínuament l'experiment. Aleshores, per naturalesa, la modernitat no havia de ser enclaustrada al museu, almenys a la mateixa generació del creador. I, en canvi, els museus d'art contemporani el que han fet és, d'alguna manera, convertir, en fossilitzar aquest procés de creació moderna. I això és una gran contradicció, perquè jo crec que al museu no hi haurien d'entrar els artistes vius mai. El museu hauria de ser un lloc de referència amb el qual, diguem-li, la perspectiva històrica hi hagués donat autoritat amb aquella presència. El que passa és que aquí podríem analitzar per quines raons han proliferat tant els museus d'art contemporani a partir dels anys 60. La resposta més immediata és que estaven esgotats els fons d'art modern perquè ja estaven tots comprats, i aleshores s'ha hagut de construir una mena de ficció de l'art per poblar, per evitar aquests museus d'art contemporani.
Bueno, un dels casos en aquesta direcció fascinants és el Museu Imaginari, que, per exemple, fa André Malraux, no? I que, d'alguna manera, seria una resposta molt interessant a aquest vincle passional que tenen els artistes cap a altres artistes o cap a altres obres, no? en el cas de Malraux, a través, diguéssim, del seu museu imaginari, pues, si aquest existís, pues, trobaries al costat d'obres de Leonardo da Vinci, Giotos, Velázquez, Goya, Cézanne, art de Mesopotàmia, art egipci, és a dir, que trobaries, diguéssim, una espècie d'arca de Noé de l'art, no? Crec que
és que és així. És, jo a vegades he pensat, i també en algun moment ho he escrit, he pensat en un àgora que està més enllà dels segles, o un àgora que està entre els segles. I de la mateixa manera que tu has citat una bona figura, de l'Arca de Noé amb els artistes dins, l'àgora seria aquell espai de la ciutat on poden conviure, què sé jo, Plató, Dante, Shakespeare, Aristòtil i Rousseau, més enllà dels segles. I per què aquest Arca de Noé o per aquesta àgora? Jo crec que per una cosa essencial. De la mateixa manera que la lògica del coneixement científic sempre ens porta en un temps acumulatiu i lineal, un exemple molt clar és a la física. La cosmologia contemporània substitueix a la de l'època de Ptolomeu i Aristòtil. Aquesta pot ser molt interessant estudiar-la com a arqueologia, però és evident que el nostre univers ha substituït a l'univers geocèntric. En canvi, un poema, un assaig, un diàleg filosòfic, una obra d'art, una pintura, si no és actual des del present, encara que tingui 2.000 anys, no té valor. Per tant, jo diria que el coneixement científic està lligat a un temps molt més lineal i, en canvi, el coneixement que proporciona aquest Arca de Noé o aquesta àgora és sempre actual perquè forma part d'una mena de cercle envoltant de preguntes fonamentals que es van repetint. Una vegada un investigador nord-americà va voler posar en un ordinador tots els grans temes de la història de la poesia universal. I n'hi van sortir poquíssims. Eren 7 o 8, la mort, l'amor, l'amistat, les grans passions, la bellesa, les grans passions humanes, eren 7 o 8, que es anaven repetint. El que passa és que, esclar, es repeteixen en diverses màscares, en diverses sensibilitats, però és com una nòria que es va repetint, l'art. Perquè no, està més a prop Picasso o Cézanne d'un pintor de les pintures rupestres, més a prop d'això, que no del que podria estar una persona que no comprèn aquestes coses. És a dir, per tant, l'art és tot contemporani i la poesia és tota contemporània, malgrat que estigui escrita fa 3.000 anys.
Esteu escoltant Les passions segons Rafael Argullol, a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel.
Anem al col·leccionista. Anem al col·leccionista lligat també a aquesta idea de la subhasta. I anem a una figura, a mi em sembla, que sintetitza bastant aquesta idea, que és P.I. Guggenheim, no? Que va ser, que per cert va morir a Venècia, amb un llit fet i dissenyat per Alexander Calder.
No ho sabia.
I, per tant, va morir amb mans o recollida, diguéssim, en un espai, diguéssim, d'art, amb el palatxo que tenia a Venècia, rodejat amb obres de Magritte, de Pollock, de Dalí, és a dir, de el que era l'art en aquells moments. I que aquesta dona, de família rica jueva, decideix, en un moment donat de la seva vida, pels vincles familiars, entra en l'àmbit de l'art i es converteix en galerista, però sobretot el que fa és ser una mecenes de molts dels pintors que ella recull i que ella ajuda i que ella, d'alguna manera, promociona. Fins i tot ella va estar casada amb Marcel Duchamp, un dels grans del segle XX. Aquest tipus de persona tan obsessionada, diguéssim, amb l'art, no deixa de ser una certa transferència, no?, diguéssim, del que és la persona que d'alguna manera es veu amb l'obra d'art més reflectida del que és ella mateixa, com una espècie de mirall que un vol pertanyar més a l'altre cantó del mirall que amb la seva figura principal, que és ella mateixa, no?
Jo crec que a la figura del col·leccionista hi podem trobar diversos tipus diferents. La primera figura de col·leccionista a la que podem al·ludir, abans parlava jo dels Medici, de Lorenzo de Medici, van ser ells i algunes de les famílies mecenes al primer renaixement italià, que el que sobretot volien era recuperar la grandesa del món antic. Per tant, el col·leccionisme va començar per una admiració sense límits pel món grec i romà, sobretot el món grec, i tot allò que es podia recuperar d'aquest món comportava una afirmació de la pròpia època, que és una mica l'esperit del Renaixement, que mirava cap a l'antiguitat per aprofundar una nova civilització. Col·leccionisme, o col·leccionista, com la Guggenheim, que formava part del que podríem anomenar l'utopia moderna, que no pot desvincular-se d'allò que els historiadors anomenen l'edat de la revolució. Mm-hmm. És a dir, es pensava, i això és molt propi de la segona meitat del segle XIX i de la primera meitat del segle XX, que realment l'humanitat entrava en una possibilitat, en un escenari diferent, en una nova humanitat, i la religió d'aquesta nova humanitat era l'art. De fet, l'art modern, en el moment de màxim esplendor, que seria des de l'impressionisme fins a la Segona Guerra Mundial, va ser l'autèntica religió d'aquesta visió utòpica de futur. Aquesta seria una altra tipologia de col·leccionista bastant emparentada amb la dels Medici. I després jo remarcaria una altra, tercera, més secreta, més morbosa, més perversa, més, quasi diríem, cinematogràfica, que és el del col·leccionista fetichista, que en un moment determinat vol gaudir ell sol, d'una determinada obra. I això ha comportat, amb els últims anys, famosos robatoris i misteris envoltant d'obres. Per exemple, recordo molt bé que un robatori sensacional que va haver-hi al Museu Antropològic de Mèxic, que es van emportar algunes de les peces principals, sempre es va dir, perquè allò no es podia vendre al mercat, sempre es va dir que era un multimilionari texà que estava tan obsessionat amb aquelles obres que les volia per ell sol. I la policia a vegades ha dit que alguns dels robatoris d'obres que són impossibles de vendre formen part d'aquest fetichisme que ja diríem patològic, gairebé patològic, que és de la possessió patològica d'aquella obra. Mm-hmm. O sigui que hi ha un espectre i una gradació molt diversa, perquè el mecenes, Medici o Guggenheim són apassionats, però estan dins d'un model obert de creació d'una nova cultura. I després ens trobaríem altres figures, algunes d'elles que ja formen part, quasi, diríem, de Dr. Jekyll i Mr. Hyde. No?
Anem a l'espectador. Crec que l'espectador acumula una mirada a través de passions de moltes altres persones. Poso un exemple d'una peça molt enigmàtica, que és La tempestat de Giorgione, que està a l'Acadèmia a Venècia, que, a mesura que jo he anat fent lectures al llarg de la meva vida intel·lectual, que fa que jo, com a espectador, que un dia va a l'Acadèmia, em trobo davant de l'obra de La tempestat de Giorgione i ho miro a través, diguéssim, de la passió, no solament meva, que puc generar amb l'obra, sinó a través, diguéssim, de la reverberació de tota una sèrie d'intel·lectuals, escriptors, filòsofs, que han reparat que aquesta obra, per alguna qüestió especial, és un enigma, i aquest enigma genera una fascinació, i d'aquesta fascinació passem a una passió. Creus que en aquests moments de tanta acumulació, diguéssim, d'informació, l'espectador pot realment arribar a ser posseït, generar una passió verdadera d'una obra, quan totes aquestes obres han estat, d'alguna manera, ja explicades i mitificades, diguéssim, per la mirada d'altres?
És que jo penso que l'obra d'art autèntica mai és explicada o mai és explicada del tot. És a dir, que sempre té un significat irreductible. fins i tot aquelles que ens han explicat més, per exemple, el Gènesi de Miquel Àngel o el Sant Sopar de Leonardo, tu la veus, a mi em va passar recentment amb el Sant Sopar, que per casualitat vaig poder veure-la a Milà fa poc, ho havia vist fa alguns anys, i és com si ho veiessis per primera vegada. Per tant, l'explicació total amb una obra d'art no existeix perquè és irreductible. I cada vegada que t'hi apropes és la primera vegada. Hi ha determinades obres d'art que, per les seves característiques, tenen un poder d'enigma encara més explícit, i és el cas de la Tempesta de Giorgione, és el cas, per exemple, d'algunes de les pintures negres de Goya, és el cas del gravat de la Melanconia de Durer, que l'espectador no únicament no arriba a l'explicació total, que no hi arriba en cap obra, sinó que sap que no hi arribarà mai. I això encara crea una mena de xoc més important. Jo crec que la Tempesta, com la Melanconia de Durer, creen immediatament aquesta sensació, tant amb l'espectador més culte com amb el més inculte. Li creen la sensació de que no hi haurà mai una explicació. I, de fet, en el cas de la Tempesta, és una explicació científicament comprovada, perquè recordo que vaig veure una exposició envoltant d'aquest quadre a Venècia fa uns 7 o 8 anys, en què es presentaven tota la radiografia, resonàncies magnètiques, etc., que s'havien fet de l'obra. I sota la mateixa versió de Giorgione actual, n'hi ha dos més. Per exemple, en una d'elles, que estan sota l'actual, hi havia dos persones que passaven pel pont del fons, que actualment no hi ha ningú. Per tant, el mateix Giorgione no únicament va convidar a l'enigma, sinó que ell va tenir una relació clarament enigmàtica amb la seva obra.
Mm-hmm. Bueno, de fet, es diu que és de Giorgione, però tampoc està 100% demostrat que sigui d'aquest autor.
Si sigués cineasta i volgués fer una estranya pel·lícula entre ficció i documental, el que faria és captar els ulls dels espectadors, fins i tot els turistes de masses que hi ha actualment, davant d'algunes d'aquestes obres. Posaria la càmera, una càmera secreta, com darrere de la, i aniria passant per les cares. I és fascinant. Jo a vegades he fet un semi-exercici al respecte, i és fascinant, perquè malgrat que a vegades despotriquem amb raó d'un turisme de masses que no ens permet veure bé les pintures, etc, etc, és molt interessant veure com no hi ha cap expressió igual. Fins i tot això que ens sembla un rostre anònim col·lectiu, no hi ha cap expressió igual. I els ulls, o sigui, és com una sinfonia d'ulls, els que estan mirant a les obres d'art, que reflecteix l'enigma de la pròpia obra.
Mm-hmm. Anant, diguéssim, a un altre terreny, en l'àmbit, diguéssim, de l'art, que és molt interessant i que Orson Welles, a Fraude, ho va explicar, és el que és la falsificació. Com, fins a quin punt, una sèrie de persones s'autoenganyen comprant un fals original molt, molt bo, molt ben fet, per poder, d'alguna manera, gaudir d'una doble experiència. Una, l'experiència de poder dir-li al teu convidat de casa: mira quin Van Gogh que tinc. La passió que et genera tindre'l en allà és producte de poder exhibir-lo, no?
Però depèn, jo crec, de... Si és un exhibicionista embaucador, sí que pot seguir la lògica que acabes de dir tu. Però si és aquell col·leccionista fetichista, gairebé psicòpata, del qual hem parlat abans, posar-se un fals Van Gogh a casa teva és un patiment continu, perquè realment ella el que vol és quedar-se amb l'essència
de l'original.
Per tant, depèn de la personalitat de l'embaucador que estem parlant. El fetichista de l'obra, tenir un fals a casa és terrorífic, perquè contínuament li recorda la seva llunyania de l'autor, no? Aleshores, ara, el que fa Orson Welles és una, jo crec, una mena de broma genial sobre la pròpia lògica de la modernitat, perquè nosaltres hem donat una gran prioritat al que és l'original, al que és l'innovador, al que és el diferent, però jo aquí voldria recordar que en gran part de la història de la humanitat tot han sigut falsos, perquè quan el creador del pantòcrator de Taüll estava creant el pantòcrator de Taüll, ell no pensava en l'originalitat d'aquell pantòcrator, sinó que pensava en fer la seva creació el més exactament igual que pogués d'allò que li va ensenyar el seu mestre. Mm-hmm. Per tant, durant molts segles, el que ha funcionat amb la humanitat és l'autoritat de la repetició, mm-hmm, l'excel·lència de la repetició. I a la modernitat, que és d'allò que d'alguna manera fa la paròdia Orson Welles, a la modernitat el que actua és la diferència de la innovació, que són mm-hmm dos visions completament diferents. Mm-hmm.
La passió, tal com l'hem estat explicant durant tots aquests programes, podem dir que transforma l'obra d'art?
No, és que això és, com parlàvem abans del desenllaç de l'obra mestra de Balzac, l'obra mestra desconeguda, sí, que és un desenllaç completament obert i que amb això Balzac va ser extraordinàriament intel·ligent, és evident que l'obra d'art apel·la a la passió de cada un dels contempladors, de cada un dels lectors, i cada un d'ells li dona una explicació diferent. Per això abans deia que no hi ha explicació possible total per una obra d'art. Perquè tu mateix dependrà molt del teu estat d'ànim, dependrà molt de la teva situació passional, de la teva situació emocional. És curiós que a vegades hem vist una obra d'art, no sé, no una vegada, sinó 100 cops, tenim molta informació sobre aquesta obra d'art i, malgrat tot, quan ens hi tornem a enfrontar, tenim unes sensacions i tenim un, diguem-li, una epidermis passional completament diferent del que vam tenir la primera vegada o la penúltima vegada. Per què? Perquè estem contínuament amb un món obert. Però, curiosament, jo puc dir, per l'experiència de l'escriptura, que això també passa al moment que tu estàs creant, en el meu cas, un text. Aquell text mai el tens domesticat. Mai el tens domesticat. I això es veu molt amb una experiència de llarg recorregut, en què tu fas, per exemple, una arquitectura, fas unes bastides, fas una estructura, i dius, ja ho tinc. Però després, quan t'hi poses, uh-huh, ho vas modificant contínuament. Per què? Perquè jo diria que l'obra d'art per si mateixa és molt proteica, està sotmesa a una contínua metamorfosi. I això ho pateix i ho gaudeix el creador i ho pateix i ho gaudeix l'espectador.
Mm-hmm. En aquest aspecte, si agafem, diguéssim, alguna de les obres de l'expressionisme abstracte nord-americà, sobretot en la figura de Jackson Pollock, que era, i feia la seva pintura de dalt a baix, és a dir, deixant gotejar, no?, la seva brotxa sobre el quadre o sobre la tela. Aquí es deia i es va dir que una de les coses que podia transmetre, que transmetia el Pollock, era la passió de fer una obra d'art, no? És a dir, aquí no és tant el resultat, tot i que després també, sinó el procés, el poder veure a un artista dominat per la passió d'allò que està fent.
O d'allò que està desfent, perquè jo crec que la gran provocació de l'art abstracte a la tradició occidental és que introdueix la passió pel buit amb una tradició mental, l'occidental, que tenia el que els llatins deien l'horror vacui, el terror del buit. Així com l'oriental, la xinesa, o fins i tot la nirvànica hindú, no la tenen, sinó tot el contrari. Nosaltres hem tingut sempre la identificació paradisíaca nostra era la plenitud, no el buit. I aleshores la introducció de l'art abstracte implica un desfer, no un fer, sinó un desfer, que és una autèntica provocació per a la nostra pròpia tradició espiritual. I això comença amb pintors com Goya, o cas del gos del Goya, com Turner, que va pintar durant 50 anys, i al començament era molt realista i al final era pràcticament abstracte. Després, curiosament, continua amb els grans russos, que estaven lligats a la tradició de l'icona, i amb els jueus, que estaven lligats amb una visió, diguem-hi, anti-idolàtrica, anti-imatge, Malevich, Kandinsky, Rodko, que es deia Rodkovich, i era rus i jueu originalment, sí. I es trasllada després a Estats Units, on, no oblidem, jo crec que el gran referent per la pintura abstracta nord-americana són els espais buits de l'Amèrica profunda. Mm-hmm. Aleshores, aquesta reivindicació del buit com a plenitud, encara que sigui una paradoxa dir-ho així, era nova dins de la tradició artística occidental i jo crec que va tenir uns efectes demolidors interessantíssims. I el que fa Paul Rodko primer, que fa tot el procés, i Pollock després, és d'alguna manera no fer, sinó desfer. No tant crear, sinó descrear. Allò que el mateix Miquel Àngel, l'última etapa de la seva vida, deia, ja no faré estàtues, sinó el que faré és desfer la pedra, treure cobertes a la pedra per veure què hi ha al seu interior. És a dir, desfigurar. Mm. Per tant, l'art abstracte té aquesta virtut d'un gran xoc espiritual i mental dins de la tradició nostra.
Molt bé, estem arribant al final, diguéssim, del programa. És evident que l'art genera passions, o genera passió, algunes confessades, altres inconfessades. François Mauriac va dir un aforisme que probablement ens ajudi a tancar aquest programa, que és: a l'art de viure sacrifica una passió baixa per una altra de més alta. Potser a l'art és una passió alta?
Jo crec que sí. Amb això sempre hi ha hagut dues posicions. La posició del que veu incompatible gairebé art i vida, que és el gran tema de Thomas Mann, per exemple, i el que creu que l'art ha de ser, en certa manera, la culminació de la vida, i aleshores veu la seva pròpia vida com una mena d'obra d'art o d'una creació artística. Però jo crec que sí, que l'art completa la vida.
Mm-hmm. Molt bé. Moltes gràcies, Rafael.
Gràcies a tu.
Heu escoltat Les passions segons Rafael Argullol a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel.
El primer diumenge d'Advent és també el diumenge de la paraula. Per això, i amb motiu de la Setmana de la Bíblia, que es celebra del 21 al 27 de novembre, Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia popular il·lustrada per Perico Pastor perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93-409-2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O, si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat. Setmana de la Bíblia. Ràdio Estel, mitjà de comunicació oficial.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A De Matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De Matinada, cada setmana passada la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
Petit concert de nit. Danza del Molinero, de Falla, a càrrec d'Alirio Díaz a la guitarra, juntament amb els solistes de Zagreb. Panis Angelicus, de César Franck, per l'Escolania del Monestir de l'Escorial. Obertura de la suite El Trencanous, de Tchaikovsky, per la Royal Philharmonic Orchestra. Petit concert de nit.